sóc Glòria Amat i us dono la benvinguda a la primera edició de Gent que fa coses, el programa de Ràdio Maconda on parlarem amb gent que fa coses. Tant li fa quines coses siguin, escriure un llibre, pintar marines i olivars, tocar en un grup de música, tenir una editorial, fer macramé o fer maquetes amb escuradents. Volem parlar amb gent interessant per saber com s'ho fan per viure i sobreviure sense perdre la xaveta en un món on el que més es valora són els diners, l'estatus o ser una persona guai. Però a gent que fa coses no ens interessa la gent guai, ni a la música, ni a l'art, ni a la vida. Ens interessa la gent que fa coses maques i honestes. Això és tot. Avui tenim amb nosaltres el Miquel Cabal i l'Artur Estrada, amb dos socis de la Sala Vol i la cooperativa de serveis culturals L'Afluent. Bé, no només fan això. El Miquel també és llicenciat en Filologia Eslava, doctor en Lingüística i un prestigiós traductor literari del rus. L'Artur, per la seva banda, també és cantant i guitarra dels estimats Nueva Volcano i abans dels mítics Aina. Al llarg del programa anirem escoltant músiques relacionades amb la gent que treballa a L'Afluent i la Sala Vol, que ja us anirem introduint. I ara, mentre escoltem de fons els Nueva Volcano, comencem. Hola, nois, com esteu?
Bon dia, Oriol.
Com anem?
Què tal?
Molt bé.
Us sembla bé aquesta música que estic posant?
A mi no gaire, ja t'ho vaig comentar, Uri, que escoltar-me a mi mateix em costa. La gent que ha treballat amb mi, als bars i locals on he treballat, ho saben. Però, bueno, igualment, jo què sé, contents d'estar aquí, sona molt bé aquests cascos.
Són bons,
són fantàstics. Aquest edifici ens té meravellats.
Ens els hem gastat.
Molt bé, Oriol.
Bueno, si us sembla, podem començar a parlar de la Sala Vol i L'Afluent, que és el que teniu entre mans ara mateix, i després ja ens embrancarem en algun altre tema, d'avui o d'ahir, sempre amb carinyo, i intentarem que sense gaire nostàlgia. Començo. A veure, jo us seguia bastant en tot el que aneu fent a L'Afluent, però des de fa un temps m'he perdut. Potser la cosa...
Jo també.
Sí? Potser el més visible és la gestió de la Sala Vol del Poble Nou, però us volia demanar si em podíeu fer 5 cèntims de tota la resta en el que esteu ficats ara mateix.
Jo puc explicar el que ara em vindrà més al cap, no? I l'Artur potser pot explicar altres coses, perquè jo també vaig una mica perdut. Últimament hi ha molts sons que no acabo de saber què són, però... A banda de la dimensió estrictament de producció musical, si volem dir així, no? De producció d'espectacles musicals o de gestió d'espais musicals, que és el que hem fet més, també som part del programa En Residència, un programa educatiu als instituts públics de la ciutat de Barcelona, que posa algú que es dedica a les arts a treballar amb els estudiants durant tot un curs. Doncs nosaltres som els qui fem la mediació, en diuen així, no? Els qui fem l'acompanyament dels artistes de l'àmbit musical en aquest programa En Residència. A banda d'això, i ara potser ja l'Artur em pot parlar més, també estem dins del projecte de Paral·lel 62, aquest projecte que ha nascut com a Casa de la Cultura, Casa de la Música a Barcelona, un espai públic de gestió compartida entre diversos agents, que el que vol és obrir la porta a altres maneres d'entendre el que són els espais de música en directe, i no només de música, perquè a Paral·lel 62 no només s'hi fa música. I a banda d'això, hi ha altres projectes que l'Artur coneix millor, com els dels Vespres o...
Sí, la direcció artística del BAM, per exemple, I això, el cicle dels vespres de la UB també, que té aquestes dues edicions a l'estiu, i ara hem acabat tot just el cicle d'hivern allà al Paranimf de l'edifici històric. Què més? Hem participat enguany també això dels sons de ciutat, uns concerts a l'aire lliure, molt xulos, ara falten un parell ja, així diurn. Durant la ciutat és com una trobada fortuita una mica amb els grups, no s'anuncia molt, no hi ha molta, saps? Als mercats també hi ha hagut concerts dins aquest cicle, molt xulo. I què més?
Segur que ens deixem coses, però jo diria que això és el més gros que fem ara mateix.
Vale. I cada cosa ho porta gent diferent, diguéssim. El BAM ho porta la Ida Camprubí, em sembla. I sí, la ICRAM?
Exacte, sí, la idea és aquesta una mica, clar, és compartir-ho molt, tots aquests projectes que estem comentant, a nivell, per exemple, de curadoria musical és molt plural, saps? Que cada projecte, doncs, no som el Miquel i jo allà, saps?
Ja, ja.
Vull dir que som molta gent i ens agrada, doncs, això, que hi hagi moltes punts de vista diferents i el que fem ara, no? Pues estar a reunir-nos, parlar molt, intentar parlar molt les coses i que siguin això, projectes doncs, molt, molt plurals.
Ja. Al respecte d'això que deies del paral·lel 62, no? De canviar una manera de fer les coses, quan preparar el programa m'he estat mirant la web de l'Afluent i m'he trobat com un diagrama que teniu allà molt bastant maco. I, bueno, és un diagrama que, per qui no ho pugui veure, s'hi pot veure la paraula l'afluent, que es relaciona amb paraules com educació, cultura, música, arts, concerts, i tot això relacionat amb el concepte de la transformació social. Bueno, és una pregunta fotuda, però us volia preguntar això, que com penseu que la cultura pot contribuir a aquesta transformació social i quin paper creieu que hi jugueu vosaltres, tant des de l'Afluent com de la resta de les vostres activitats, tant personals com col·lectives?
Hòstia, aquesta és la pregunta difícil, no?
Fotuda, eh?
Aquesta és la difícil, sí. O n'hi ha de més difícils?
Sempre és la més difícil.
Vale. Ens ha costat bastant, perquè també quan fas coses a vegades no hi penses molt, no, i explicar-les no és fàcil. També és cert que ara la gent d'ara, com el Sergi, ja va ser en hora que el citem, sí. El Sergi Egea, que és el nostre soci i company, ell se li dona bé, això.
Té també més la teoria més desenvolupada.
Potser la gent d'ara ho té més en compte, això, saber explicar les coses. No?
L'hauríem d'haver portat, potser.
Bueno, però també
podem mirar d'imitar-lo. I mirar de respondre això. No, la pregunta és difícil perquè, bàsicament, pot sonar molt pretensiós, no? Qualsevol aproximació. No, jo, la meva activitat està encaminada a la transformació social a partir de la intervenció en el món de la cultura. I dius, val, maco, no? I claves uns copets a l'espatlla i l'envies cap a casa. Però, en realitat, la idea és treballar sempre, com dèieu ara, no? En relació amb els diversos projectes que fem, d'una manera plural, integrant a molta gent, d'una manera molt horitzontal, la qual cosa ja permet dibuixar una manera de fer i unes intencions. No? Les intencions són les de tractar a tothom igual i acostar a tothom a tot arreu, i no pas les de dictar uns principis estètics o uns principis comercials i esperar que tothom els segueixi, sinó que és més aviat partir de la idea de compartir, intercanviar i ajudar-se els uns als altres. I sobretot partir de la idea que ens ho podem fer tot nosaltres, no? I nosaltres en sentit ampli. És a dir, que on no arribo jo, doncs hi arribarà l'Artur o tu, i si no, doncs ja trucarem algú que coneixem que potser ens hi pugui ajudar, o ja demanarem ajuda a algú que no coneixem. I això crea un sentiment de comunitat que al final és fort, perquè et permet desenvolupar-te en àmbits i en aspectes que fins llavors potser no havies sospitat, no? Jo, la veritat, no sé si ens hauríem imaginat, quan vam començar amb les nostres aventures en la producció de concerts, no sé si ens hauríem imaginat.
Feies de tècnic de so?
I feia de tècnic de so amb una taula rudimentària, no? No sé si ens hauríem imaginat mai que més o menys els mateixos, en col·laboració amb gent que ja coneixíem llavors, no? Estaríem al capdavant de tants projectes i amb la idea de fer-ne molts d'altres en espais tan diferents, a més, no?
La resposta és no.
Clar, és que no teníem això al cap, no? Vull dir, potser el desig, no?, de fer alguna cosa grossa entre cometes, no?, perquè tot té una dimensió molt, molt local, al final. Però de fer alguna cosa grossa sí que tens aquesta aspiració, però no esperes mai que pugui venir de la teva experiència quotidiana, no? I al final és el que ha passat, que és que sense trair la nostra manera de treballar, hem anat obrint-nos portes a llocs i espais que sembla que s'han sentit bé amb la nostra manera de treballar, no? I hem trobat interlocutors amb qui ens hem entès bé, que no necessàriament eren gent amb qui haguéssim compartit tampoc res fins al moment, no? Vull dir, ara penso en el projecte de Paral·lel 62, que som tres organitzacions, tres entitats diferents. Potser amb Cassoni sí que hi havíem treballat més, però amb la gent de Bloc hi havíem tingut una relació força distant, vull dir, no. I en canvi ens entenem perfectament, i al final tots som capaços de treballar pel mateix projecte, encara que privadament puguem tenir interessos diferents. Al final sabem que això, no?, el bé comú, que en aquest cas és que la sala funcioni i que el lloc sigui atractiu pel projecte que vam presentar, que era un projecte molt complex, no?, que a més s'ha d'obrir molt al barri, a les comunitats del barri, que ha d'integrar tothom de la mateixa manera. Tots som capaços de fer-ho, cedint una mica dels nostres espais i contribuir en la mesura de les nostres possibilitats, això que diu aquest diagrama que deies, no? Uh-huh. Que és clar, abans he dit un adjectiu molt lleig, que és pretensiós, no? Potser és ambiciós, que també és lleig, però és lleig perquè se l'ha apropiat...
No tant.
Se l'ha apropiat al neoliberalisme, no?, l'adjectiu ambiciós. Ara, clar, ser ambiciós vol dir ser un executiu que es vol menjar el món, no? Però en realitat ser ambiciós és voler fer coses bones, clar, no? És tenir ganes tu de fer coses bones i de fer coses que siguin bones també pels altres.
Clar.
I aquesta ambició jo diria que l'hem tinguda, no? I que al final repercuteix, ja ho dic, en una porció minúscula de món, contribueix a la transformació social.
Clar. Bueno, al final és allò que deia el Durruti, que l'altre dia vaig descobrir que no ho havia dit el Durruti, que s'ho havia inventat un periodista holandès, de tenemos un nuevo mundo en nuestros corazones, no? Potser no és esperar que un dia arribarà la revolució amb tota gent baixant als carrers i tal, sinó anar fent el dia a dia de Exacte. Manera que no sigui això el que tu deies, no?
Sí.
Mentalitat, tiburón i tal.
Sí. Hi ha una altra cita de Durruti, també inventada probablement per un periodista, que s'aplica molt a això dels projectes corals i compartits, que és que quan ja estava ferit de mort, l'última frase que se li atribueix és «demasiados comités».
رغم يروح دير بحار وحي يروح عشنا
Bueno, i respecte a això que parlàvem aquí, vull dir, aquí no es nota perquè tornem a ser tres tios blancs, heteros de mitjana edat, xerrant de lo nostre, però una de les coses que s'aprecia molt en totes les empreses, considerat no com a empresa, sinó com a activitat, diguéssim, a les que esteu ficats, és això, que hi sol haver molta gent jove, moltes dones, potser inclús més que homes, totes molt talentoses. La Ikram Bulum, per exemple... que forma part de l'equip de programació artística i que estem escoltant ara de fons. La Isamit Morales, també anomenada la Niña Jacarandá. La Ida Camproví, la Cris Noguer... a banda del Marc Balfagón, el Sergio Picón. La meva pregunta és, encara que comencéssiu sent tres tios, va ser conscient fer de l'Afluent un projecte paritari? O aquí es notarà que he fet els deures? O potser hauríem de dir interseccional, amb la paritat com a terme superat?
Es necessita, doncs, això, tenir aquestes visions diferents. Nosaltres venim d'unes escenes bastant concretes, en realitat, no? De l'escena així rock, alternativa, tal, és evident que cal, no?, a l'hora de tenir, d'estar a prop de la gent i de les coses que li importen a les persones, doncs tenir altres mirades.
Vols dir que sempre ha sigut una mica campo de nabos, home, no es podria dir?
Ho saps bé. Mm. I en el cas de l'Ikram, que la coneixíem també de l'escena de Vic, que havia estat, bueno, com el Sergi també és d'aquella zona de l'Osona i del festival de Boteler i tot aquell ambient que hi havia per allà.
De Famèlic, no? Sí. La discogràfica.
Sí, doncs recordo que era quan... Jo crec que ja quan veníem de l'Helio Gabel ja va començar a treballar amb nosaltres i després, quan vam anar cap a la Fabra, doncs cada cop vam tenir més clar que, no sé, la seva veu era molt important a l'hora d'això, d'estar a prop, de saber què estava passant a nivell artístic, no? Doncs no sé, recordo quan parlàvem de Bayuca, per exemple, o d'algunes propostes que no havíem sentit a anomenar, no sé, amb nous sons, i ella, a més, doncs, ja veieu que també fa música i... Mm-hmm. I això, doncs, aprenem molt d'estar amb ella, no?
Però sí que és veritat el que deies que és intencionat, parteix d'un plantejament polític, essencialment, no? Que és de no tancar els ulls a la realitat que t'envolta, i la realitat és que a la Terra, gràcies a la providència o a Déu o a qui vulgueu, no només hi ha homes, no? Perquè hauria explotat tot, no? I vull dir que hi ha altres éssers que durant massa temps s'han menystingut, i que és la nostra responsabilitat compartida atendre'ls, no? I que estiguin en peu d'igualtat, evidentment, amb tothom, no? I sí, en aquest sentit...
Perquè perdre't el que fa la meitat de
exacte,
la població
mundial.
Exacte,
no? I en aquest
mundial.
Sentit, clar, quan clar, vam iniciar l'afluent, el Sergi i l'Arturió, perquè sortíem de l'Helio Gabel nosaltres tres, no? Però de seguida vam demanar ajuda a l'Ikram i més endavant, doncs, també l'Aida, per exemple, amb el BAM, o amb la intenció d'incorporar veus, a banda de veus de dones, veus d'altres àmbits culturals, també, no? L'Ikram és... la seva família té orígens al nord d'Àfrica, la música la canta en amazic, que és la llengua de casa seva, que és la tercera llengua de Barcelona, a més, mm-hmm. ni més ni menys. És a dir, que també és atendre una realitat molt immediata que... durant massa anys s'ha menys tingut. No?
I també pel tema edat, no? Que vulguis que no, per edat...
També.
Tens fills, t'acabes aposentant una mica tal, i acabes desconnectant-te de la cosa que passa. No? Vull dir,
sí,
que
totalment.
És molt important.
Sí, sí.
Sona a vinil, això, eh? Uh-huh.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de agua.
Radio Maconda.
Si no us importa, fem un petit salt cap al passat. Bueno, ja ho heu dit una mica, però bueno, us volia preguntar això, no? Que tu, l'Artur, i també el Sergi, us veu conèixer mentre gestionau la sala Helio Gabel, i això, us volia preguntar com havia sorgit lo de la creació de l'Afluent i qui éreu al començament. Una mica ja ho heu respost. Si voleu afegir alguna cosa sobre com es va gestar l'Afluent...
Bueno, l'Helio està allà a Gràcia i tots vivíem per allà. Jo recordo que el Sergi me'l trobava pel carrer, per allà a prop de plaça Rovira, i em deia, hòstia, que m'agradaria treballar amb vosaltres. I sempre funcionava tot una mica de la mateixa manera. A partir de la barra, una mica, començava tot per allà, no? D'estar físicament a l'espai i entendre les diferents programacions que hi havia i això... El que passava allà, doncs, a partir de ser-hi, no? I així va començar una mica el Sergi, també. Ràpidament vam veure que podia fer moltes més coses i vam començar amb aquesta coralitat també a l'hora d'engegar coses noves, com per exemple això, el Ronda, que és un cicle que es fèiem aleshores, com traient, com que l'Elio era petit i tenia unes limitacions així d'espai i sonores molt particulars. Va ser idea del Sergi, no? De, hosti, per què no portem a altres espais de Gràcia, que també hi ha molts ateneus en desús, o els Lluïsos estaven just que feien obres i tenien un equip nou. I això va ser una idea seva, per exemple, no? Ens va meravellar molt ràpid, també, amb les seves, no? Tenia com unes idees diferents. I això, i quan van començar... L'Elio venia amb el problema de les denúncies del veí sombat que encara deu ser per allà i tal, va haver desavinences a dins i nosaltres vam decidir, doncs això, establir-nos com a cooperativa sense saber ben bé el que significava, i ara més o menys ho estem començant a aprendre 5 anys després, per buscant aquesta, una mica aquesta horitzontalitat que deia abans el Miquel, i que és una cosa com molt vocacional, no? Que mirem sí. Enrere i doncs sempre ens ha agradat treballar així, o sempre, jo què sé, quan anàvem doncs, als gasteches del País Basc, que potser és una mica doncs, el que teníem entès aleshores. Seria... com funcionaven, i ves aquelles fotos de tothom enrotllant, allà comentant. Doncs,
bueno... Seria una mica el nostre Discord, no? Els gasteches d'Andoain i això. De sí. Veure com poden funcionar les coses. Igual ho veu veure més a fora, quan anàveu a Maina, perquè aquí no éreu molt del circuit d'Ocupes i ho sí. Veu veure allà, no?
Potser. Sí, exacte. Allà també potser tenia una connotació també diferent. També aquesta vocació pública una mica, també, m'atreviria a dir. I aquesta cosa que no sabies ben bé qui s'ocupava de què, no? Que tothom, doncs ara t'arribava un amb la truita de patates, l'altre t'estava fent el so, l'altre company t'ajudava a muntar, doncs, on posaves les samarretes...
Ordre dintre el caos, podríem dir.
Sí, i aquesta polivalència una mica que s'escapa com de l'especialització aquesta tan...
Això no està sé, molt
que,
bé.
Saps? Mm. Que suposo que ve més de llocs on hi ha una visió comercial, que és una cosa que ens ha definit sempre no tenir no cap tenim, mena de visió comercial no. I tenir la ingenuïtat aquesta necessària... Bueno, a l'hora d'assumir nous projectes i nous plans, una ingenuïtat sí. I un desconeixement total,
sí, sí.
No?
Sí, però com deies, cap visió comercial, no? Més aviat una intuïció comercial inversa hem tingut sí. Normalment, no? De dir, mira...
Oi, de fet, l'especialització és una cosa com molt fordista, no? Molt
sí, exacte.
Capitalista.
Sí, no, això que dèieu és evident, no? Els llocs aquests on tots hem vist funcionar, no? Però, jo què sé, Alemanya, no? Llocs que deies, com és possible, no? Que aquest lloc funcioni tan bé? Qui mana aquí? No mana ningú, no? És una mena de responsabilitat compartida i tothom sap que ho ha de fer bé tot perquè la cosa funcioni, no? Aquesta és una idea, diria, molt potent, no? De dir, no mana ningú, mana el projecte, no? I llavors tothom sap que ha de fer les coses bé perquè la cosa funcioni.
Ja. I ara igual em faig una mica una palla mental. Creieu que allò de marxar de Gràcia a Poblenou pot tenir a veure una mica amb la gentrificació? O sigui, en aquella època, jo me recordo que també fèieu uns vermuts amb amics de casa a casa, no? Perquè tothom vivia a Gràcia i fèieu això, que era Gràcia. Pot ser que influís que la gent hagi hagut de marxar de barris com Gràcia, no és l'únic. Recordo que quan em veu dir el projecte de la Vol, que llavors encara es deia Vigut, no li havíeu posat ni nom, l'Artur m'ho va dir un dia, tu creus que si anem a Poblenou vindrà la gent? Jo li vaig dir, hòstia, si fa coses xules jo vindré. Ara hi ha gent molt comodona que no surt de Gràcia. Sí. Creus que pot haver influït o...?
Sí, clar, sens dubte, només cal passejar-se per als voltants de Vol. És evident que el barri on estàs, en quin moment es troba, influeix molt en l'activitat que puguis fer. I allà doncs no hi ha una pressió veïnal important, no? I això per nosaltres va ser un incentiu important. També és cert que, per exemple, a nivell d'horaris, deies, bueno, hem de posar els concerts mitja hora més tard perquè tingui temps la gent de venir des de Gràcia, una mica, perquè ens donava com una mica aquesta sensació. I hem anat fent-nos al barri i també, sobretot, jo crec, aprenent a explicar que érem nosaltres que estàvem allà, vull dir, no va ser una cosa automàtica de que comencés a funcionar o que la gent entengués què fèiem allà. I bé, una mica relacionat amb el que deia abans, no? Doncs que potser hem hagut d'aprendre també a explicar millor les coses, doncs això, i per això vam voler posar-hi un nom, nom propi a la sala. I això, no? Que
home, de fet,
es va votar per un altre nom i al final va sortir vol, però el més votat era un altre. Era un altre. Recordes,
no?
Miquel?
No me'n recordo quin era.
Pizzeria.
Vam anar, sí, vam fer una llista.
Vam fer una llista, vam votar, va sortir...
Sortir un altre, no?
Un altre, oi? Guanyador, i al final va sí. Acabar...
Bueno, de fet, està bé perquè Bigwood li dona com una pàtina de rock and roll, cosa antiga, sí. De senyors amb camperes, que és bastant el contrari de lo que feu a la vol. Bueno, el contrari tampoc. Si ve un senyor amb camperes, també hi pot
també,
tocar,
també.
Però... Ja m'entenyo.
Sí.
No, però... Pot aparcar el cavall de fora, ah, molt fàcil.
O a dins.
Hi ha brevadero, sí. Pel cavall.
Bueno, tenim
a Gràcia
una...
no es podia aparcar mai.
No, i poden venir amb cavall i entrar-lo a dins perquè és molt alta la sala.
Potser en algun descampat hi ha fins i tot alfalfa natural.
Sí. Allà que hi ha descampats per tot arreu, allà que hi ha obres pel 22 arroba, no? Ara tornant als processos de gentrificació que mencionaves, allà tot al voltant hi ha tota mena d'intervencions urbanístiques
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i allà entre els edificis de companyies internacionals i llocs on viuen aquests mal anomenats expats, no? Que en realitat són immigrants rics, no? On treballen els immigrants rics que cobren 3 vegades el que cobrem nosaltres, no? I ens fan fora de tots els barris de la ciutat. Doncs allà on treballen aquests, entre aquests edificis hi ha alguns descampats on hi ha barraques de romanesos, per exemple, no? Malvivint, i probablement hi creix també algun cereal que el cavall del senyor amb camperes podria degustar.
Us volia preguntar una cosa que també pot haver... També crec que és important a l'afluent i tota la gent que hi treballeu. Tots dos, els que us tinc aquí ara mateix, heu tocat en grups de música, heu gravat discos, encara que l'abast sigui diferent. Tu, Miquel, tenies el grup de rock Foscot Entertetecuns, no sé si es pronuncia així.
Sí, amb cap abast, exacte.
I l'Artur amb els Ainals, Nova Vulcano, que hem sentit abans, i també el Sergi G. amb Polseguera, que estem escoltant ara de fons.
Aquest és el hit, crec. Oi?
Ja no me'n record. Bueno, ara també toca en solitari.
El tècnic tampoc se'n record de quin grup havia tocat.
El Julián Figueres, sí. És que toquen molt grups.
Tal i com havíem dit.
Aquesta també, cert? Correcte, n'hi ha
diversos. Això és el Sergi en solitari, crec.
Es confirma.
No?
Bona.
Bueno, això, molta gent que treballa...
Material nou, em penso, el Polseguera, oi? Està a punt de...
Sí, bueno, això és el Tomeu, no? Sí. El Tomeu crec que va...
No el conec, jo.
Reorganitzar el grup i ell va fent... Sí,
ell va fent.
Bueno, això, la pregunta era que molta gent que treballa amb vosaltres ha tocat amb grups i això... I, bueno, les dues preguntes que tenia era si... Quines coses creieu que teniu en comú la gent que ha tocat amb grups? Ho dic perquè jo, per exemple, mai he tingut ni la constància ni la paciència de posar-me en un berenjenal d'aquests i admiro la gent que fa música, està en un grup, va assajar cada dia a setmana en un local apestoso i tal. I la segona pregunta, que va implícita en aquesta, és si ser músic és condició sine qua non per treballar amb vosaltres.
Bona. Sí que hem valorat sempre més en les persones doncs, aquesta inquietud musical, cultural, a no tenir uns coneixements de màster de gestió tal, musical o d'això. Això sí que és cert, que és una cosa que ho hem parlat, ho hem tingut clar, no? Que, perquè si no són més difícils d'entendre doncs, els papers, les coses que fem, i l'esforç que hi dediques, clar, en una cosa així, vull dir que si no t'agrada la música, si no... disfrutes d'això, pot ser molt farragós, no? A vegades, en aquest sentit, sí que ho hem tingut bastant clar.
Sí, jo diria que el que demanaves de... que n'hem après, no?, de les nostres experiències respectives. Bueno, suposo que tots coses diferents, perquè, com dius, els projectes eren tots... projectes musicals eren tots molt diferents, no? Però aquesta idea d'haver de treballar pel grup perquè sí, no?, i que perquè el projecte funcioni tots hem de treballar bé i, a més, no hi farem ni un duro, aquesta idea, jo diria que és molt important i que és la base del fes-t'ho tu mateix, no? Mira, vas tirant, fas el que t'agrada i si tots ho fem bé i remem en la mateixa direcció, sortirà bé i ens ho passarem bé. I és una mica la filosofia que compartim, jo diria, la d'anar fent les coses així. Ve una mica de la nostra experiència musical.
Sí, i que també... les coses no tenen per què ser complicades. I em penso que veníem d'un moment que tot semblava com que el que hi havia al voltant de la música tot era molt complicat. Havies de tenir un mànager, havies de tenir no sé què de premsa, havies de... tot estava molt, com molt inflador, no? Uh-huh. El rock català em ve el cap, no sé, eh? I nosaltres hem dit, bueno, a veure... No. I valorar aquesta senzillesa jo crec que és important, perquè al final, quan vas de gira, quan vas a tocar, tots necessitem les mateixes coses. No és gaire complicat, no? Uh-huh. Que tal, que soni una mica bé, que sí. Això, un entrepanet d'algú i jo què sé. No?
I un llit.
Sí, no. I no sé.
De fet, la base o la idea d'aquest programa també la vaig tenir per això, no? De valorar una mica a la gent que fa coses pel gust de fer-les, no? Vosaltres, com dèieu abans... us ha sortit bé lo de poder viure d'això, però, bueno, vull dir, és un... potser el proper programa ve algú que no fa ni un duro de lo que faci, no? I ja m'està bé. Vull dir, el tema és que la gent tingui una mica... la gent que fa coses interessants tingui veu. Bueno, ara us volia fer una pregunta. Potser abans la que he fet abans era la pregunta difícil. Aquesta és la que va una mica a fer mal, diguéssim. Vosaltres, bueno, us
si
volia
avises,
preguntar...
Sempre ara, si clar, avises, tot està... Si avises per WhatsApp...
Previnguts.
Pots fer després... Escolta, que vinc mitja hora tard, eh? T'he avisat.
Bueno, pues jo no us he avisat, així... bueno, és pelotón de fusilamiento, diguem, no? Com Aureliano Buendía, doncs pues igual. Vosaltres esteu una mica enmig del fregat. Gestioneu una sala de concerts de tota vida, però també heu tocat, inclús heu fet la programació del BAM, com ens deies... Com veieu allò dels festivals? Com veieu compatible l'existència dels macrofestivals musicals i la supervivència de sales petites? Ho dic perquè no cal fer gaires investigacions per veure que molts dels grups que fan gira ja no fan concert a sala. Fan un concert únic al Festival de Torn, que els hi paguen una milionada, i s'ha acabat. Com ho veieu des de la vostra banda, que esteu una mica en mig?
Uf, això ja a l'època de Lilio Gavalo ho notàvem molt, no? Quan arribava el temps de festivals, no?
Sí.
Des del mes de maig, diguem, fins al setembre, la cosa... I després van començar a fer allò de la tardor, també. Vull dir que, de cop...
Fins i tot artistes ens demanaven de tocar a l'Helio, me'n recordo, i nosaltres... els hi dèiem a la gent dels festivals perquè no pensessin que anàvem per allà,
sí.
I alguns s'hi posaven bé, alguns altres no tant,
sí.
Perquè...
depenia,
no sé,
una mica...
artistes aprofitaven que estaven a Barcelona, deia, hosti, puc venir a tocar i tal.
Puc venir a tocar en un espai petit, que és el que a mi m'agrada, yeah. No? I tot i que el que em permet viatjar a Europa i poder tocar en espais petits és que hi ha un festival que m'ho paga tot, perquè clar, aquesta és l'altra cosa, no? No sé.
Clar, però ells també fan aquests contractes d'exclusivitat, sí, per evitar aquestes fugues,
tot,
no?
Hi ha de tot,
depèn.
Sí.
És que és un tema... complex, evidentment, i no més fàcil també d'explicar-ho perquè des, com a consumidor no he aconseguit mai passar-m'ho bé en aquests festivals.
I ho he intentat, a bodes em convides.
T'ho prometo que ho he intentat de totes les maneres. Però no he acabat mai d'això. En canvi, com a músic, entre cometes, clar, sí que... em puc haver sortit i potser beneficiat en el moment que, per exemple, Nova Vulcano, la gent va pensar... que era un grup que podia tocar els festivals. I aleshores no més fàcil. Però sí que, clar, jo recordo quan anàvem tu i jo a obrir concerts, sempre doncs, eren els grups que venien de fora, doncs això, feien unes gires llargues a locals, i això ara no passa tant, no?
ens dirien que ha canviat el paradigma, no? Sí. Però la pregunta és si aquest paradigma ens agrada o ens l'han forçat com amb un embut, diguéssim.
Sí, és diguem que són les grans empreses, no? En aquest moment les grans empreses del sector musical són aquestes, són els festivals, no? Aquesta mena d'entelèquies que no saps ben bé a què obeeixen, que són els que tenen els quartos, i a partir d'aquí els altres anem fent el que podem, però continua sent veritat que hi ha una sèrie d'artistes que no els agraden a aquests llocs, no? I que n'hi ha pocs, perquè evidentment el maletí amb diners és molt... És molt, no anava a dir temptador, però de vegades és molt necessari.
Sí, supervivència molts cops.
La gent necessita diners per viure, no? Això és així. I de vegades es veuen obligats a acceptar coses que altrament no acceptarien. Però jo penso que la teva pregunta anava més com en l'impacte que té, perdó per la paraula, en l'ecosistema musical, no? De la ciutat, de l'impacte de llarg termini, no? El perjudici que causa les sales petites, per exemple, o la... Clar, això sí que és evident, no? Que és així, bueno, i ha estat així al llarg dels anys.
I com a fan de la música, dius, hòstia, jo no sóc molt fan de les reunions de grups que escoltava als anys 90, però dius, hòstia, que tocarà en Wow, no tal grup que t'agradava molt.
Ho has dit, eh?
I dius, hòstia, sí. que s'han reunit, igual venen. I veus que venen, però no venen com tu et pensaves que vindrien. I bueno, ja tens una edat que t'és igual.
Un va morir.
Vale. Però ara toca el dels Melvins, aquell de la Tofa.
Sí.
I bueno, dius, bueno, a mi ja m'és igual, perquè ja he vist molts concerts, ja no he vist la música igual, però que hi ha gent que potser li agradaria veure tal grup. No cal que sigui un grup dels 90 d'ara, amb una sala petita, i no tenen l'oportunitat. I van a aquests llocs que és una mica com l'IKEA, no? Vas al racó dels armaris, a les 9:30 has de travessar per anar a l'altra...
A l'altra banda.
No sé si és molt una manera molt maca de...
T'has de barallar amb la parella, no? A mitja visita.
Com a l'IKEA.
Tot això ha de passar. Sí.
No ho sé. També a la gent li agrada, no? Vull dir, qui som nosaltres per dir? Sembla que la gent aquest model, no sé, o hi ha gent que li agrada, no? Bastanta, i la gent hi va, no ho sé.
Clar, potser sóc jo que...
I canviant una mica de tema, el que sí que igual em preocupa una mica és amb els grups que comencen, que com que aspirin una mica a tocar en aquests espais i aleshores les expectatives que et crees siguin diferents. Aleshores... Yeah. Potser això sí que em preocupa, em sap una mica més de greu, perquè, evidentment, quan tens un grup o si jugues en un equip de bàsquet o el que sigui, com tractes com la frustració és una cosa que a la llarga és important, quines expectatives et poses. I a vegades això, doncs, pretendre ser bo com, i acceptat com molt ràpid, em sembla que no és possible, no?
I no som més adequats, crear... no?
Sí, i això sí que em preocupa a vegades una mica, saps quan veig?
Té a veure, no?, amb el clima actual d'immediat... Bueno, és que és com molt tòpic, no?, que de la immediatesa, no?, en la societat de l'espectacle, a la societat aparador, com vulguis dir-ne, no?, aquesta idea que tot el que fas és magnífic i preciós i al mateix moment té acceptació pública. Bueno, tot això és fals, al final, no? I quan algú s'hi troba i diu, hòstia, resulta que aquest grup de gent tan moderna, jove, guapa i dinàmica que tenim i que ens fem fotos a l'Insta precioses, resulta que no li agrada a ningú. Bueno, doncs benvingut.
S'ha de dir que hi ha molt de moviment, a part de tot això, eh? Que,
sí, sí.
Ara que posaves abans, doncs això, doncs vindran a la Vol per les dates d'aquests festis i ho planaran igual i els seus col·lectius estaran allà. Jo crec que hi ha molta menys ingenuïtat ara que abans, en aquest sentit, que hi ha moltes coses que passen al marge.
Sí, sí, està clar, vull dir, el Pomarejo, a mil llocs petits, i tots els que treu el Nando Cruz del seu programa, vull dir, que passen mil coses.
Sí, sí.
Em referia al que més es veu, potser. Mm-hmm. Bueno, potser abans de fer-vos la següent pregunta, escoltem 20 segons dels Nisei, que sonen de fons. Us volia preguntar, bueno, al començament ja he dit, no?, que a part de la Vol i l'Afluent, que tant tu, Miquel, com tu, Artur, teniu coses a part d'aquesta feina amb les que us guanyeu les garrofes, més o menys, en cada cas. I volia preguntar-vos com combineu la vostra feina a la vol, a fluent, tot l'altre que feu, amb les altres activitats que feu per guanyar-vos el pa de cada dia. Vull dir, que com es gestiona portar una sala i tot això altre que feu, amb traduir Crim i Càstig de Dostoyevski, en el cas del Miquel, o composar i gravar un disc com és Ensayo, dels Nueva Volcano, que és l'últim que has fet, per exemple.
La resposta més ràpida que donaré és amb el respecte dels teus companys i el suport dels teus companys. Mm-hmm. En el meu cas, és evident. Sempre m'han deixat anar de gira, sempre m'han deixat anar a gravar, mai una mala cara de res, de quan això... És així de clar. És així. Mm-hmm. I, bueno, en el cas del Miquel, vos imagina't si... Amb no. Això que ha fet, que és, no sé, de les coses que ha pogut sortir de l'afluent més meravelloses, no? La feina que ha fet, sí, allà al despatxet de la Fabra, no?
Que, sí, que hem, no, estat bastant de temps. El que diu l'Artur, no? De veure que els companys accepten que qualsevol activitat teva és, anava a dir, legítima, no? És a dir, que tot és necessari perquè tu estiguis bé i facis bé totes les teves feines, tot es complementa. Mira, en el meu cas també, com ho he aconseguit, doncs també deixant de fer moltes coses a l'afluent, suposo, eh? Aquesta ha sigut la meva... És a dir, què acaba pesant més, no, en la teva activitat diària, perquè al final les hores són limitades. Clar. I aquí tenim criatures i no tenim totes les hores del dia per dedicar-ho, dedicar a les arts, no? De manera que, clar, he anat deixant de fer coses també de l'afluent perquè la feina de la traducció se'm anava menjant cada vegada més hores, no? Mm. I, clar, jo, de fet, vaig començar molt a l'hora, una cosa i l'altra. Tornat de Rússia, vaig començar a traduir i vaig començar a treballar a l'Illogàbal. El mateix any que vaig començar a traduir...
I, de fet, Dostoyevski va ser el primer, no?
Sí, sí, també vaig començar a traduir Dostoyevski Els Apunts del Subsol el mateix any que entrava a treballar a l'Illogàbal, de manera que ho he anat compatibilitzant tot, però, clar, ha arribat un moment, no?, que també fent classe a la universitat, no?, mira, per acabar de lligar una cosa amb l'altra, el Xavi, el bateria de Polseguera, era alumne meu. Mm-hmm. A la Facultat de Traducció, per exemple, no? I un gran alumne, eh? Molt dotat, eh? I, bueno, anar compatibilitzant i al final veus què t'atrau més i què és més possible. Has de partir del possibilisme, no? Al final, què és el més possible i viable per tu en aquest moment com a persona, no? I el que, doncs, veia en aquell moment i fins ara... La traducció m'ha anat tirant molt. També és que m'ho passo molt bé traduint. Yeah. No? M'agrada molt traduir. Mm-hmm. Ahir no, perquè ahir em va fer patir més. No? Ara estic traduint Tolstoi. Però abans d'ahir vaig apagar l'ordinador i dient-me a mi mateix quina puta meravella que és això de traduir. Mm-hmm. No? I no sé explicar gaire. Eh? És una sensació de fer de mèdium, no? De dir, hòstia, em penso que he aconseguit transmetre aquest missatge, no? Uh-huh. I és molt satisfactori. Aquesta satisfacció, bueno, també pesa, no? Què és el que et fa sentir bé dia a dia? Uh-huh. Suposo que també té un pes.
Uh-huh. És molt maco, això que dius. O sigui, i al respecte d'això, pensava que quins projectes de futur teniu ara mateix per acabar de complicar-vos la vida. O sigui, la vostra vida de la vol, quins projectes nous teniu, quines perspectives hi ha, i a les vostres vides que teniu també entre mans, diguéssim, barrejant-se d'aquesta manera que em dèieu.
Deixa'm un minutet per pensar-ho, Miquel, digues, perquè m'estic sorprès de la falta de plans que tinc ara mateix. Ara m'ho penso un minutit, vale?
Bueno, no, també és tenir el pla de no... O sigui, tenir el pla de no ocupar-te més també és un bon plan, eh? Jo no, jo...
Fot-li, que segur que tens alguna cosa aquí entre mans.
Jo de moment continuo molt empantanegat amb coses i, a banda de la pràctica de traduir i de les classes i de les coses, ja diguem poques, que pugui anar fent amb l'afluent, tinc una part sindical bastant activa, jo, no? Soc membre de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que també integra els traductors I sóc de la Junta del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris. Tot plegat són organitzacions professionals de traductors literaris amb una acció sindical, diguem, combativa i reivindicativa, no? I estic molt ficat, i una de les meves dèries és, doncs, que això acabi donant fruits palpables, no? I que hi hagi, a banda d'un reconeixement general, no?, de la feina que fem els traductors literaris, que els darrers 10 anys és evident que s'ha anat donant, és també que hi hagi un reconeixement professional, no? I que deixem de ser uns que cobrem una misèria i que deixem de ser uns desgraciadillos que trampegem com podem i que deixin d'haver-hi companys que treballen sense contracte i que... No, tot això no pot ser ja més, no? Mm. I llavors, bueno, la lluita sindical, diguem que és una de les coses que tinc entre... que tinc ficada al cap pels propers temps.
Ja ho tinc. Més que anar com a agafar projectes nous i tal, sí que em vull concentrar molt en aprofundir en les coses que estem fent ara mateix, no? I estar més a prop dels companys i companyes. Tant és així, ara ho parlarem quan sortim d'aquí, que hem de fer com la primera festa de l'afluent amb els nostres companys i companyes, que és una cosa com que tot és bastant lúdic i sempre hi ha concerts i coses, però, home, has de quedar un dia amb tothom i fer alguna cosa, fer una calçotada. Alguna cosa. I aquest és un dels propòsits que tenim.
De fet, el Marc Alfagón deia... Exacte. Cada any ens diu, bueno, jo em vaig apuntar això de l'afluent pels sopars i les calçotades, i encara no n'hem fet cap,
imagina. Fiasco en aquest sentit.
Fa 5 anys.
Ens hem de trobar i tal. Després és com es va acabar una sidra que teníem de vol, no sé què, que fa un amic, ens va dir la altre dia que anéssim a buscar flors junts per fer-ho com una sidra amb flors amb dents de lleó, no sé què. Veus? I aquest també és una altra cosa que...
Dents de lleó fa pixar molt,
Teorètic.
Sí.
Doncs això, mira, són aquestes coses. Ara, quan sortim d'aquí, que ens trobarem amb el Sergi un moment allà a vol, ens posarem d'acord a veure qui fa el mail i d'avisar...
I amb el grup?
Els compis. Poca cosa.
Sí.
Poca cosa. Però... L'11 de juliol farà 20 anys del primer concert al Sidecar. Vale?
Jo hi era.
I clar, tu vas tocar?
Jo hi tocava.
Vale.
Sí. I... Això és cert.
Sí.
Hòstia.
8 dies després del meu aniversari. Ja espero
I l'aniversari del Manel Penya, gran treballador de biblioteques,
sí.
Que ens està escoltant en aquest moment.
En directe.
En directe, clar.
Records.
Vale? Aleshores, a veure, això de... Ahir vaig estar amb el baterista del grup en qüestió i vam dir, home, igual alguna cosa, no sé, podríem fer. Però no ho sé, francament.
Ho esperarem en candeletes.
Vale.
De la Vol, de l'Afluent... Primer us volia preguntar què era el vostre favorit, però l'Albert, el tècnic i company, ja m'ha dit que és molt difícil escollir el favorit perquè després has de dir... coses que no són tan favorites. Però, bueno, la pregunta és coses que, per algun tema personal, us hagi agradat molt de que heu programat a la Vol o que heu portat a algun dels vostres saraus i tal, que diguis, aquest dia va valer molt la pena.
Sí, podem respondre un si ens dones com permís de fer 2 o 3, no? Anar enllaçant.
Sí, no cal que sigui un, no.
Sense pensar-hi gens, me n'ha vingut un al cap molt,
mi,
molt de seguida.
A mi també. Fem, bueno, diem això,
no crec que coincideix.
Vale.
Seríem, però no és a Vol, eh?
No, jo no tampoc és a Vol. És en un lloc que no hem parlat gaire.
No n'he parlat gaire.
I que ha sigut molt
xulo. Si és el mateix, no pot ser el mateix concert.
Espera, ho apunto.
No pot ser el mateix concert.
Apunto aquí.
L'Artur ho apuntarà.
Jo les inicials, apunto les inicials.
L'Artur ho apuntarà i jo ho diré. Segur que no és el mateix concert, però vaja, per mi... al concert de Thor Harris a la Fabra i Tot.
Està dubtant entre un i l'altre.
Mira, no, sort que no hem coincidit, perquè si no...
Bueno,
també.
He apuntat aquest, Chiluris White, que va ser meravellós. Allà vam tenir com, quan vam anar a Fabra, la possibilitat això de... molt de tirar els daus, no?, d'arriscar una mica amb les programacions, i va ser... en aquell espai, a més, sempre poder... decidir una mica, no?, on ho posarem a l'escenari, aquí, allà, en aquesta sala, a l'altra, coses grans, coses petites, muntatge, l'escenari mirant cap aquí, mirant cap allà, clar, molt el contrari d'on veníem i d'aquesta, no?, manera de fer les coses, i clar, doncs, això.
Sí, va ser també...
La Thor Harris va ser...
Qui és Thor Harris?
Thor Harris és el... Ara diré paraules majors, és el percussionista de Swans.
Uh-huh.
I Thor Harris té una carrera musical... pròpia. És un projecte increïble de música instrumental amb dues companyes, no?, que li fan, són multiinstrumentistes, no? Llavors és una música molt hipnòtica, no? Una de les dues companyes del grup és iraniana i llavors hi ha com moltes dinàmiques de música oriental. És un projecte interessantíssim, no? I van venir, ell toquen el
vibràfon, marimbes,
mil coses de percussió, a part hi ha un violinista, o sigui, quan van venir aquí van venir amb un violinista, perquè no sempre hi és. També hi ha algun sintetitzador, alguna cosa d'electrònica també la fan servir, però bàsicament són instruments...
I on va tocar, dius?
Va tocar a la Fabra. Ah. A la Fabra, sí. Cots, que ens vam aprofitar en aquell moment. Clar, la Fabra volia com dinamitzar molt l'espai, que estava com infrautilitzat en aquell moment, i vam, com deia l'Artur, vam tenir bastant carta blanca per poder... Yeah. A veure, els mitjans que teníem econòmics eren molt justos, eh? També aquí va jugar molt a favor la nostra experiència amb anar tirant sempre amb una sabata i una espardenya.
Bueno, i poder muntar les barres nosaltres, fer-ho tots nosaltres, en realitat.
Poder íntegrament el projecte, perquè si no la cosa no funcionava. Yeah. Si ho fas des del pla institucional, se't mengen pel mig els diners, tota mena de... intermediaris estranys, i la cosa no és viable, no? Però tant el d'Axiluris White, que venien amb... estaven fent gira europea en aquell moment, no? I els vam arrossegar cap aquí.
Vam muntar concert a Madrid, també,
que és una cosa que Madrid,
crec que des de...
Axiluris White és el bateria de Dirty Three, no? Sí. I un senyor grec
que toca
un instrument que no sé...
Llaüt cretenc, exacte. Sí, sí.
Van venir tota la comunitat seva.
Tota la comunitat greco-xipriota cretenca estava allà ballant, no?
Com una sardana.
Jo vaig fer una cosa que no havia fet mai per aquest grup, que era anar al concert que feien a Copenhagen, on jo estava en una reunió sindical de traductors europeus. Vaig anar a la nit, vaig saltar-me el sopar dels traductors per anar al concert d'Axiluris White, i vaig anar al senyor White i li vaig dir: heu de venir a Barcelona a fer això. Em va donar una targeta i van venir. Vull dir, molt al revés de les lògiques que estàvem dient, no? Justament ho vam fer d'aquesta manera, no? Però... I... una meravella, no?, tant un concert com l'altre, que a més de músiques molt allunyades del que havíem fet fins al llarg de la nostra curta història.
Rockera existència.
Sí, sí, exacte.
Bueno, heu parlat un parell de cops de la Fabra. Bueno, hem de dir que per la gent que no ho sàpiga, que vosaltres, la cooperativa Fluent, esteu físicament...
Estàvem.
Ah, ja no esteu?
No.
A la Fabra i Coats.
A mitjans de gener ja vam plegar.
Ah, i ara esteu a la Vol? O?
Ara sí. De fet, tenim una oficina força estable annexa a Vol.
Ah, vale.
I després, clar, l'Artur i el Sergi estan...
Nomadisme.
En nomadisme entre Paral·lel 62, Vol i cases.
Vindrem l'ordinador aquí, per això, aquí a la Biblio, eh?
Clar. Bueno, jo també estic nomadista. Això vull dir, jo ara cada dia estic a una biblioteca diferent, o sigui que mai ens trobarem. És maco, això, també.
Bueno, mai ens trobarem, no, perquè mira, l'Artur avui aquí s'ha trobat amb el Xavi Urbano, company de Paral·lel 62, i de manera fortuïta.
Això només passa a les biblioteques.
Bueno, sí. Clar, per vacilar, no? On estàs? Què? Avui què fas? Dic, mira, estic aquí, foto de l'espai, no? Dic, jo també. Dic, vostè, vale? Estic al segon pis, jo el primer. Dic, sí, sí, correcte.
És molt fotogènica, aquesta biblioteca, perquè estem a la biblioteca Gabriel García Márquez de Sant Martí, que és molt maca, si pugueu, veniu a veure-la. I, bueno, ja quasi estem, eh? L'última cosa que us volia dir és que, tenint en compte que aquest és un programa sobre gent que fa coses, que m'agradaria que em diguéssiu quina gent hi ha a Barcelona, a Catalunya, que faci coses que us agrada ara mateix. No cal que tinguin res a veure amb la música. Bueno, ho dic més que res com a idees de gent que puc portar al programa, que m'agradaria que el convidat o convidada que tinc em doni idees per portar gent al següent programa. O sigui, us ho deixaria una mica a la vostra mà. Si...
Sí, demanaria un altre cop un minutet per pensar-ho, però no t'ho faré, Miquel, sinó que et diré el primer que m'ha vingut al cap i així d'allò.
Aquest comodín no el pots tenir.
Una cosa musical, però relacionant-ho amb el començament del programa, els Algara, no?, que has posat, doncs tot aquest col·lectiu de MDA, de Males Artes, que... fan diverses coses, no sé, em sembla com un col·lectiu molt, molt inspirador, i vam ser junts al Parc del Clot veient-los, me'n recordo també, te'n recordes?
Sí, de fet vaig intentar portar els Algara i els de la cinètica i això, sí. Però bueno, per temes seus em deien que ells no els agrada que vingui una persona sola com a portaveu i tal, que no,
aquí
que no ho veig.
Aquí caben uns quants, eh?
Sí, però ja. No sé, suposo que el tema organitzatiu hauria sigut més difícil. Igual ho torno a intentar d'aquí un temps.
Veus? Com si sí, sempre no, et sorprenen o et fan pensar en coses, no sé, ja et dic, sí, així com a gent inspiradora que hagi conegut relativament recentment, no? I que parles i te n'adones que estàs d'acord amb moltes coses que potser no pensaves, no? A priori. Sí. I això és molt satisfactori, no? Sí, també, sí. Quan...
Bueno, s'ha de dir això, no? Que no van poder venir perquè van pensar que era com una persona exposant tot un projecte que són centenars o el que sigui, però bueno, la sintonia del programa no l'he posat per la patilla, em van donar permís. Són els Algara amb la seva cançó M1137. I tu, Miquel, tens alguna...
Jo estava pensant en algú del teatre o de les arts escèniques que faci coses que tenen així... algun impacte. No et sé dir un nom, potser... És que no sé si el col·lectiu Malnascuts és un col·lectiu, si encara funciona o no, però si no, la Núria Ramis, que a més a més...
De la Beckett, no?
Sí, estaven, havien o... estat més connectats amb la Beckett, però també estan connectats amb els Valius, perquè a través de la... Bueno, és una... Si no, la Victoria Spumberg, també, que fa coses de dramatúrgia molt interessants... Sí, algú de teatre així penso que seria interessant.
M'ho poses difícil perquè jo tema teatre
ja, per això...
toco tan poc.
Sí. Però clar, són, diguem, maneres d'aproximar-se al teatre una mica diferents també, no? Que venen més també de la horitzontalitat i de la, del fes-t'ho tu mateix.
I del no-botaquisme també, no? Perquè havíem anat a veure alguna cosa
sí,
i estàs allà
de teu, rave.
Et passa algú pel costat que està no sé... L'escenari sí. no existeix gaire, no?
Un projecte teatral d'aquests.
I això seria tot, amics. Moltes gràcies als dos per venir. Teniu alguna última cosa a dir?
Hòstia, última paraula?
Bueno...
Fa por, no? Perquè ha de ser com lapidària, no? Se m'acut res de... Necessito un minut. És la meva última... O sigui,
és una mica
d'urruti,
també.
És que necessito
també.
Un minut.
Vale. Necessito un minut.
El proper programa intentarem portar més gent que faci coses maques i honestes com l'Artur i el Miquel. Fins llavors, que tingueu molts bons dies i que feu moltes coses.